Connexió Local, un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un espai en el que ens acostem als continguts i les històries de les ràdios locals i la premsa forana. Avui amb Ràdio Artà Municipal parlam de la posada en marxa de la bassa de rec del municipi, una infraestructura molt esperada pels pagesos. Coneixem la importància de les basses de rec i el seu funcionament amb Fernando Fernández, director general d'Agricultura. Amb Ràdio Pollença explicam el projecte del periodista Jordi Moll Solivelles, contar la història del turisme a Pollença en testimonis recollits a través de les xarxes socials. Avui el tenim al programa i ens ho explica. A la secció dedicada a la premsa forana coneixem la revista Una olla d'aram i la televisió de Petra, dues iniciatives que surten de l'associació Serra Mamerra. En parlam amb Miquel Jaume, president de l'associació, i Joan Ripoll, responsable de la televisió de Petra. Aquest programa es fa les propostes de continguts de les ràdios locals de les Illes. Avui comptam amb el suport tècnic de Miguel Soler i a la redacció, i qui vos parla, Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Artà Municipal.
Una bassa de rec permet aprofitar les aigües regenerades provinents d'una depuradora per destinar-les a l'agricultura i al sector primari en general. A les Illes comptàvem amb una quinzena de basses de rec. Avui en parlam perquè des de Ràdio Artà Municipal ens ha arribat la notícia de la inauguració de la bassa de rec d'Artà, una infraestructura que es va acabar de construir el 2015 però que no s'havia pogut posar en funcionament perquè no disposava de subministrament elèctric. A motiu d'aquesta posada en marxa, Tomeu Caldentell ha entrevistat a Climent Obrador, president de la comunitat de regants Es Racó d'Artà.
Una bassa d'aquest tipus és simplement és un depòsit on hi van les aigües que en principi estan depurades a una depuradora convencional o no, o especial com és d'Artà, per medi de sol i aire i oxigen, que és traslladada en aquesta bassa que serveix com a depòsit, recollidor i després poder-les distribuir a totes els regants. De la depuradora de vora les pesqueres hi ha un depòsit que hi va l'aigua ja depurada i uns motors controlats per ràdio tiren aigua, van tirant aigua a la bassa. Quan la bassa està plena, el motor s'atura i quan la bassa necessita, automàticament el motor se posa en marxa. I així funciona, diríem, el trasllat o el traspàs de les aigües de baixa dalt. I hem de dir, per la seguretat dels regants, que cada període, i ara darrerament s'han fet anàlisis, se fan anàlisis per saber exactament la qualitat d'aigua que hi ha, que no hi hagi problemes de substàncies nocives, per si planta, el que sigui, i d'això està supercontrolada.
És Climent Obrador, president de la comunitat de regants Es Racó d'Artà, a Ràdio Artà Municipal. Explica que feia 17 anys que esperaven la posada en marxa d'aquesta bassa de rec que evitarà que s'ampli l'aigua dels pous per regar. Avui a Connexió Local volen conèixer millor què són les basses de rec i per què són importants pel sector primari. Per això ja tenim al telèfon a Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Medi Rural. Hola, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Què tal, com està? Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada. Ho explicava una mica Climent Obrador, però podríem començar explicant què és una bassa de rec i com funciona.
Si le parece, explico un poquito desde el principio para que la gente pueda entender mejor todo este asunto. Vamos a ver, es evidente que no podemos hacer una agricultura viable si no tenemos regadío. Es decir, sin agua es muy difícil que la agricultura dé rendimiento suficiente para que nadie se quiera dedicar al campo. En Baleares la realidad es que tenemos una situación del regadío, pues por decirlo de alguna manera, dramática. Es decir, tenemos muy poquita superficie agraria útil en regadío si lo comparamos con otras comunidades también del mismo arco mediterráneo. Y en Baleares además tenemos la particularidad de que no tenemos ríos, eso es evidente. Por lo tanto, las únicas dos fuentes de agua que tenemos para potenciar el regadío son o bien extraemos agua a través de un pozo de los acuíferos subterráneos o bien buscamos unas fuentes alternativas de agua. ¿De acuerdo? Los acuíferos subterráneos hay que intentar preservarlos porque son como los reservorios de agua que tenemos para garantizar el futuro. Por lo tanto, la estrategia de utilizar bien los acuíferos y reduciendo el consumo de agua de los acuíferos es importante para mantener el futuro con garantías. Y lo que estamos nosotros haciendo es potenciar el agua regenerada. Esta es un poco la situación. Es decir, tenemos aguas de pozo y aguas regeneradas para poder impulsar el regadío en Baleares. Ahora le voy a la pregunta sí. que me hacía directamente, pero yo creo que la introducción era
necesaria. Sí, era necessari i aquesta introducció, clar que sí.
Bueno, vamos a ver, la apuesta fundamental de la Conselleria es por las aguas regeneradas. Eso es una apuesta que no es de ahora, es una apuesta de hace mucho tiempo, de los sucesivos gobiernos que han pasado en los últimos años, y es importante porque es un agua que tenemos de forma constante, es el agua que utilizan los ciudadanos para beber, para ducharse, para fregar, es decir, es el agua que normalmente utilizamos en el consumo humano, que pasa posteriormente por una depuradora, y en el momento que pasa por la depuradora, lo que nosotros hacemos es, en vez de verterla a los torrentes o al mar o a los emisarios, lo que hacemos es, una vez que pasa por la depuradora, la recogemos toda en una balsa de riego grande, que ahora diré un poquito los tamaños, y una vez ahí, es decir, un poco antes de que entre en la balsa de riego, le hacemos un tratamiento adicional para quitarle el resto de las impurezas, hacerle una segunda depuración, unos filtrados, para dejarlas listas para poder utilizarse, en este caso, para el riego. Es decir, es el agua que una vez que consumimos en las ciudades, en los pueblos, tiraríamos a los torrentes o volveríamos a llevar a los torrentes, pues en vez de hacer eso, la recogemos, le damos un tratamiento adicional, unos nuevos filtrados y la acumulamos en una balsa para poder regar con ella. Esto hace que además tú colocas una balsa de regadío del tamaño que consideres al lado de las depuradoras y a partir de ahí la propia balsa se va llenando porque mientras que la población va consumiendo agua y va yendo a la depuradora sigue generando agua depurada. Por lo tanto, tú vas gastando agua para el riego, pero al mismo tiempo se va llenando a medida que los ciudadanos siguen bebiendo, duchándose, fregando, lavando, etcétera. Entonces, ese es el sistema y es el sistema que tenemos implantado y estamos extendiendo.
I ara mateix, no sé si parlar de percentatges o si podria dir percentatge de cultius s'estan regant amb aquestes aigües, s'estan utilitzant, diríem, de forma generalitzada o encara no arriben a moltes terres?
Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante por actualizar y poner a punto todas las infraestructuras de riego de aguas regeneradas que teníamos en las Illes Balears y poder utilizarlas todas al máximo rendimiento. ¿Esto qué significa? Que tenemos en este momento 19 balsas de riego en todas las Illes Balears. Esas 19 balsas de riego suministran agua para regar en torno a 3.000 hectáreas. 3.000 de las de las 6.900 hectáreas que tenemos de regadío. Es decir, que en este momento, con el agua regenerada que tenemos ya a disposición, podemos regar aproximadamente entre el 40 y el 50% de la superficie de regadío que tenemos en Baleares. Por lo tanto, ya estamos en unos niveles muy importantes. Y, sin embargo, el potencial de crecimiento que tenemos es mucho, porque, para que nos hagamos una idea, en este momento solamente estamos aprovechando para el regadío en torno al 25% del agua regenerada que tenemos. Es decir, que potencial de crecimiento para impulsar el regadío por esta vía, que además es ambientalmente muy sostenible, tenemos mucho.
¿Y por qué només s'utilitza aquest 25% per regar?
Bueno, per quin claro, porque lo...
Sí,
sí, efectivamente, a ver, la cuestión es sencilla, es decir, cada municipio tiene su depuradora, lógicamente, entonces las depuradoras en algunos casos tienen simplemente un sistema secundario, que es el de la depuradora, en muchos casos tienen un sistema terciario, que es el que nosotros necesitamos para aprovechar el agua regenerada para riego, pero claro, una vez que tienes el terciario necesitas construir la infraestructura de la balsa de riego y construir luego toda la canalización de la red de regadío, es decir, toda la canalización de tuberías, acequias, etcétera, para dar suministro de regadío a las parcelas y a las explotaciones agrarias. Entonces, esto es un proceso lento, porque en el sentido de decir, bueno, el agua regenerada la tienes, pero tienes que ir construyendo infraestructura al lado del agua depurada que te va saliendo, ¿eh? Y esto es, bueno, pues hay que hacerlo progresivamente porque es una inversión importante.
Clar, un procés lent perquè, com per exemple, com comentaven a Ràdio Artà, per exemple, la bassa de rec d'Artà han esperat uns 18 anys, no? Són processos lents que impliquen, a part d'un finançament, també una sèrie d'actuacions complicades, no? O llargues, simplement.
Bueno, la verdad es que lo que ha pasado con las balsas de riego en Baleares no es normal. Es decir, durante los años 2002 al 2012 se hizo una inversión muy importante en balsas de regadío entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma, pero todas esas balsas de riego que se hicieron y que se construyeron, sin embargo, la mitad de ellas no se finalizaron las actuaciones para poder utilizarlas, o no se pusieron a punto, o no se remataron los trabajos que habían que hacer, y entonces realmente hemos encontrado una situación dramática. En el sentido de que las infraestructuras de aquel plan de regadíos estaban hechas, se invirtió dinero, pero no se remató la faena, ¿eh? Uh-huh. Y entonces muchas de estas balsas que llevan 10, 15, 17 años sin poderse utilizar, como la de Artá, era porque simplemente faltaban algunas cosas. Es decir, mire, la de Artá era un tema de suministro eléctrico que ha tardado, bueno, 7 años en conseguirse o en tramitarse, ¿eh? o en ponerle voluntad también al asunto. Pero, por ejemplo, la de Paguera, que vamos a empezar las obras la semana que viene, la cuestión es que hay que cambiar el transformador y el cableado de la balsa. Simplemente es eso, es decir, es una inversión de 100.000 euros. Es decir, en Paguera tenemos una infraestructura de regadío que costó en torno a los 2,5 millones de euros y que simplemente por 100.000 euros que cuesta el cambio del transformador y el cableado lleva muchos años paralizada. Uh-huh. Y así ha sucedido en muchas otras. Entonces, había que hacer un esfuerzo por ponerlas a punto todas las que tenemos, por hacer que funcionaran adecuadamente. Una vez que se ponen en marcha y empiezan a funcionar, lógicamente por parte de la Consellería hay que darles un seguimiento, un mantenimiento, un seguimiento a las propias comunidades de regantes, y ahora estamos ya en la fase de volver a planificar nuevas obras de infraestructura de regadíos que tenemos en mente. Uh-huh. Es muy importante también que la gente que nos oye esta tarde sepa que cómo funciona, estamos funcionando ahora la Consellería. Hemos puesto a punto todas las balsas que teníamos de riego, y en este momento nosotros tenemos un contrato de mantenimiento con Traxa todos los años, por el cual Traxa, a partir de ahora, hace el mantenimiento de cualquier rotura o daño que se produzca en cualquier balsa, ¿eh? Y eso había que también tenerlo, para que, porque las balsas lógicamente tienen un mantenimiento y las cosas se rompen y hay que cuidarlas y hay que mantenerlas, hay que hacer pequeñas inversiones, y eso lo tenemos permanentemente ya todos los años contratado con Traxa, ¿eh? Y luego, por otra parte, nosotros tenemos todos los meses un control de la calidad de las aguas para garantizar que la calidad de todas las balsas de riego que nosotros gestionamos como consellería cumple la normativa. Y eso también era importante para dar seguridad a todos los regantes.
Uh-huh. Molt bé, ha comentat que les illes compten actualment de nou, no?, basses de rec, i estan pràcticament, estan totes en funcionament. Falta, n'hi ha una que no està en funcionament, no? Ha comentat.
Sí, a ver, estamos haciendo obras en la de Santa Eulalia del Río de Ibiza. Esa era una balsa que llevaba 20 años parada. Bueno, de hecho, no se llegó a poner en funcionamiento, 20 años uh-huh. parada. Ahí la obra era mayor, ahí hemos tenido que invertir 700.000 euros para poner a punto esa balsa, porque después de 20 años paralizada, imagínese usted cómo estaba todo el sistema. Y se está trabajando en ello para ponerlo a punto, y las obras tardarán unos 4 meses. Uh-huh. Es decir, en el mes de septiembre se habrán terminado las obras de Santa Eulalia, pero está ejecutándose. Uh-huh. Luego tenemos la de Paguera, que realmente la obra es menor, es simplemente el cambio de transformador y el cableado, y ha surgido luego un problema en una de Menorca, en Esmercadal, que es un problema que no es nuestro, es un problema del ayuntamiento de Esmercadal, pero que nosotros hemos considerado que en Menorca es necesaria el agua, sobre todo para el sector ganadero, y bueno, pues hemos hablado con el Consell de Menorca y con el ayuntamiento, y bueno, integraremos la solución del problema por nuestra parte, que no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta por terminar de lo que estaba ya construido, ¿eh? Pero como ven, bueno, pues están todas en marcha todas las obras.
No sé si són aquestes les pròximes actuacions previstes, no? O té alguna altra a destacar de les que tenen previstes enguany en tema d'infraestructures de regadiu, que
Sí.
De lo que estan parlant.
Sí, nosotros hemos presentado a los fondos de reconstrucción europea, de los que tanto se están hablando estos días, hemos presentado como consellería un nuevo plan de regadío para las cuatro islas, para Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con una ampliación de la superficie regada con aguas regeneradas de más de 3.500 hectáreas más, y con unas obras de infraestructura muy importantes que van a suponer pues casi duplicar la capacidad de volumen de agua almacenado de regeneradas en todas las islas. Tenemos además la cuestión, y esto era muy importante, es decir, nosotros estamos apostando casi por el top 10 de la Unión Europea en temas de gestión de agua para regadío. Es decir, la Unión Europea en este momento prioriza absolutamente y por encima de todo el uso de agua regenerada para regadío, ¿eh? Por lo tanto, de todos los proyectos que se han presentado de todas las comunidades autónomas en regadío, el nuestro está absolutamente en primera posición, con respecto a otros. Hay alguna otra comunidad autónoma que también ha presentado alguno de agua regenerada, pero los nuestros están todos en el punto de salida de arriba, porque era prioridad absoluta para la Unión Europea. Por lo tanto, el Ministerio ha venido ya a visitarle el proyecto. Nosotros tenemos muy, muy, muy buenas vibraciones, es decir, estamos absolutamente seguros que el plan de regadíos se pondrá en marcha con los fondos de reconstrucción. Estamos, de hecho, trabajando ya en ello con el Ministerio y con Sellasa, y bueno, estamos esperando a que en el momento que nos digan adelante, poder empezar a ejecutar obras.
Molt bé. Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos tota aquesta feina que s'està fent a la gestió de l'aigua, que com sabem i com ha comentat, és un bé escàs que han de conservar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Fem una pausa i tot d'una tornem per parlar del projecte d'un jove periodista de Pollença.
Visió local, abast global. Connexió amb Ràdio Pollença.
Cada dia és festa en Mallorca, cada noche brilla el sol del mar. Las estrellas y la luna llena.
Amb los Javaloyas, que formen part de la banda sonora del primer boom turístic, i amb Ràdio Pollença, avui coneixem el projecte d'en Jordi Moll Solivelles, a explicar la història del turisme pollença a través dels testimonis que recull d'una manera innovadora, el que anomena la conversa social.
La conversa social és una nova forma de fer periodisme. De fet, la conversa social ho fan les marques a Facebook, ho fa tothom, és simplement xerrar a través de les xarxes socials. És a dir, és una paraula molt tècnica, només per dir algo que ja fem de normal. Però que en aquest cas, aplicat en el periodisme, vol dir que els periodistes primer demanem a la gent anem que troba sobre un tema, en aquest cas la història del turisme pollença, i després, en el que ens han contestat, enfoquem el nostre treball.
A través de Facebook, Instagram i Twitter, Jordi Moll demana a la gent que participi per construir entre tots la història compartida del turisme a Pollença. Ho ha explicat a Ràdio Pollença.
Com era fer feina en aquella època? Com eren els turistes d'aquella època? Com se transformava el Moll a Pollença o la cala a Formentor quan arribaven els turistes? Hi ha moltes històries. No? Ara podríem, jo plantejaré preguntes a través de Facebook i de l'Instagram, per exemple. Pues començàvem en els anys 60, pues a l'any 1959 comencen les converses de Formentor. Pues demanaré a la gent també que recorda això. Però també és història dels anys 60, ho pica dos. I totes aquestes...
Ara de xerrar amb en Rafael Bibi.
Sí, ja ara m'ho comentaves i ja sé... Però això és el bo de la conversa social. Jo podria haver anat a telefonar a persones que conec de Pollença, un poquet per aquí, a mi aquest qui me recomana per allà, i ja tindríeu treball fet. Literalment ja tindríeu treball fet. Ja l'hauria entregat i ja m'haguessin aprovat. Si la gent participa i col·labora i explica i conta, enriqueix molt el meu projecte. I això, que ningú se cregui que ho faig per vago, m'adona molta més feina.
Això és una feinada.
M'adona molta més feina.
Des de Ràdio Pollença, Jordi Moll destaca la importància de recollir la història dels nostres padrins perquè no es perdi.
Crec que hem de posar en valor en els nostres padrins, no perquè siguin els nostres padrins, perquè també hem de posar en valor a la gent major que no són els nostres padrins. Però tota la sabidoria, cultura, experiències que tenen, se perdran. Resulta que els historiadors del futur miraran a menys que fèiem internet i veuran vídeos de moixets i coses rares. I ojalà també pues, jo hagi aconseguit que hi hagi qualque part de la memòria que tenen els nostres predins i que la tenen ells dins el cap i que si
I
no...
I se'n va, se'n va.
I si això. No els hi traiem, se'n va.
El turisme, explica Jordi Moll, ens defineix com a societat, marca la nostra manera de viure directa o indirectament.
És una part tan important de la nostra economia que en part mos acaba definint com a societat, quasi. O com mos organitzem. Lo de fer feina a la temporada i en l'hivern descansar és algo que no mos ho traiem de damunt, és com som. Però també és història de Pollença, i ara diré un nom en Tolo, un restaurant Tolo, és començant a dur el ciclisme a Pollença.
Els pioners, els inicis i també l'evolució del turisme a Pollença són alguns dels temes que vol tractar Jordi Moll en un projecte pel qual demana col·laboració a la gent a través de les xarxes socials. Ho ha explicat a Ràdio Pollença i avui a Connexió Local volen parlar també d'aquest projecte i per això donem la benvinguda a Jordi Moll Solivelles, periodista i impulsor de la història compartida del turisme a Pollença. Hola Jordi, benvingut.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir aquí als estudis Divendres Ràdio.
Encantat.
T'hem escoltat a Ràdio Pollença, com vas explicar el teu projecte i com tens idea de parlar de turisme de Pollença i de fer-ho d'aquesta manera?
Bé, jo ja m'havia quedat un pic quan vaig descobrir que era això de la conversa social, de provar-ho a Pollença, perquè si un mireu grups de Facebook i aquestes coses que hi ha per Pollença, sempre a tothom li agrada molt dir la seva. I després pues, pensava un tema per un treball i vaig pensar que la preocupació número 1 que tenim ara mateix a Mallorca, a les Illes Balears i a Pollença en particular també, és el turisme. Per això vaig pensar de fer un treball sobre turisme i vaig dir, crec que és l'hora d'aprofitar i fer servir aquesta cosa tan rara que és la conversa social.
Què creus que t'aporta la conversa social, les xarxes socials que potser d'una altra manera no tindries?
Bé, aporta molt, vull dir, enriqueix, sobretot si pensem en un tema històric, com és el meu, aporta molta nota de color. Podríem haver anat a agafar dades de quanta gent feia feina en el turisme, de quin percentatge de població se dedicava al turisme, dades econòmiques, i m'hagués sortit un treball que... Bé, jo ja no el faig per... Ja he acabat un màster. M'hagués sortit un treball que hagués aprovat. Però crec que aquest demanar a la gent dona una nota de color. A part, jo i els periodistes que fan servir aquest tipus de periodisme ens aporten noves fonts d'informació, coneixem nova gent a la que hem d'anar a demanar i també ens aporten nous temes. Per exemple, jo que pareix que tinc l'smartphone aferrat sempre a la mà, no se m'havia corregut pensar, i és un documentari que ja he rebut, que en els anys 80 agafaven les reserves a mà, després les van començar a agafar màquina i finalment les agafen amb ordenador. Tots aquests canvis, això, de moment se m'havien oblidat. I gràcies a un comentari, pues ara, de qualque manera, ho hauré de ficar dins el meu treball. Mos ajuda de moltes maneres, no periodistes, això d'escoltar la gent. I si ho fem a través de les xarxes socials, pues encara ho podem fer un poc més ràpid.
Clar, perquè també són testimonis molt espontanis i de moltes coses molt diferents, no? M'imagino, però, que és complicat també, quan parlem d'història, quan parlem dels nostres padrins, que la gent gran possa s'animi a escriure al Facebook o a escriure a l'Instagram, no?
Directament hi ha molts de padrins que no tenen ni Facebook ni Instagram, és el gran defecte que té aquest projecte meu. però jo planta...
reconeixes.
Que ja el reconec, però planteig que, òbviament, aquí jo hauré de compensar i aniré fent entrevistes i cercant gent major que sigui coneixedora de turisme a Pollença, però diré així de clar, jo no m'atreveix a triar entre quin predi és millor i quin predi és pitjor per entrevistar. De fet, a la meva mare em diu, per què no entrevistes en el teu predi? Si ha fet feina tota la vida laboral a l'Hotel Formentor i en sap un munter. Dic, ja, però també m'agradaria entrevistar la predina que va fer feina fent de camarera de pisos. I també m'agradaria entrevistar en un predi d'un altre i com que no vull triar,
clar,
voldria que la gent també me recomani. El meu predi va fer això, el meu predi és coneixedor d'això,
sí.
Predins, pares, tios...
Històries de la gent, no? Històries que potser se conten a un dinar o no se contarien d'una altra manera.
Quan jo he penjat jo, per fer un poquet d'exemple de com s'havia de fer, he penjat la història de la meva predina i realment la meitat de les coses que m'ha contat la meva predina jo ja les havia sentit de ser molt de dinars familiars, el que passa és que segurament no havia escoltat. I per això també crec que està molt bé el de xerrar amb un predins.
Sí, has parlat de, no, del teu predí, però què creus que té de particular la història del turisme de Pollença?
Bé, això s'ha de dir que jo vull recollir tota la història que me conti la gent de Pollença per després demanar l'opinió a uns experts, a historiadors, a economistes, a geògrafs, que ells mos donin un poquet de context a tot el que ha xerrat la gent. Però la història del turisme a Pollença és una història bastant més llarga del que jo faig, perquè jo només faig 260 a l'actualitat. Comença ja en els principis de segle, que hi comença a haver-hi petits hotels i comencen a arribar turistes, i després ja l'any 29 arriba l'hotel Formentor i l'Illa d'Or i ja poden començar a xerrar d'un turisme més gran, més sobretot molt lligat en un luxe i a grans personatges, i que a poc va evolucionant. Jo també començo la història a partir dels anys 60, perquè és l'època del boom a Pollença, a Mallorca, a les Balears i a tota Espanya de turisme, però també perquè, per desgràcia, hi ha la Guerra Civil Espanyola i la postguerra, que són un moment on no hi ha turisme. Alguns hotels de Pollença varen seguir oberts tenint generals alemans dins l'hotel, però això és una altra història i ja ho faríem en un altre moment. I no sé si fins i tot és un tema per tractar xarxes socials, però bé,
sí.
Sigui benvingut.
Jordi, explica'ns alguna anècdota o alguna troballa que hagis fet gràcies a aquest projecte.
Bé, de moment, la millor treballa que he fet ha estat la Joana Serra de Galleta, que és una dona de Pollença, que és escriptora, molt activa a xarxes socials i que està participant, vamos, jo crec que li hauré de fer una secció dedicada només a ella. I molt contenta. A part de na Joana, els comentaris que, i na Joana també en certa manera, els comentaris que veiem són bastant nostàlgics. Hi ha com una sensació de que algo ha canviat en el turisme a Pollença, i així tot la gent està molt orgullosa, està molt orgullosa de lo que han fet. Sobretot, per exemple, van sortir dos treballadors venguts d'Andalusia, un en els anys 60 i l'altre en els anys 70, un treballador i una treballadora, i estan molt orgullosos d'haver pogut venir a Pollença, quedar-s'hi a viure i haver fet feina tota la vida amb una indústria que, com ells diuen, els ha permès ara tenir un nivell de vida major del que tenien a llavors. Però a part d'aquestes parts més sèries també han sortit, jo crec que hauré de fer una secció d'anècdotes perquè han sortit històries molt divertides, i el millor de tot són els comentaris que surten en un comentari inicial, i de cada vegada surt una història més divertida. I si voleu puc contar qualque història d'aquestes.
Sí, conta-me una historieta d'aquestes.
Na Joana en contava una, que és d'en Jordi Serra, un treballador de Sis Pins, que és l'hotel que va muntar son pare de na Joana, i que aquest en Jordi, quan tenia 14 anys, va començar a fer de botones. I amb això que li va arribar un dia un client, de vegades un migdia, i en Jordi li va pujar les maletes a l'habitació, i una vegada li deixa les maletes i diu, quiero la carta, i en Jordi baixa i li diu a un recepcionista si havia cap carta per aquell home, i aquell li diu que no hi havia cap carta per ell. En Jordi puja I li diu, no hi ha cap carta per vostè? Diu, com que no hi ha cap carta? És un migdia, estic mort de gana i jo el que vull és dinar. I el millor d'aquesta història és que la neta d'en Jordi li va comentar a Joan, ai, moltes gràcies per compartir aquesta història amb el predi. Això és també el bo de la història social, que de qualque clar. Manera fem un poquet de poble.
Clar, i potser la neta no la sabia.
O no la sabia, o no se'n recordava.
O no se'n recordava.
Sí. També, pues, també a part de... surten altres coses, un poc més sèries. Per exemple, me contava un companyero, ho compartia a Facebook, i deia que son pare havia fet feina a la benzinera du Port de Pollença entre els anys 80 i els anys 90. I que en aquella època, pensa que a la benzinera en realitat no es feia feina en el turisme com a tal, però ell conta que se'n va donar compte que cada vegada més i més gent se podia comprar un cotxe gràcies a un dos que guanyava en el turisme. En la qual cosa, també és història del turisme a Pollença.
Sí, tot està relacionat, com tu has dit, no? Pot ser gent que no feia feina directament, però que també pot aportar el seu punt de vista. Recorda-m'ho, Jordi, com ho poden fer per participar, per comentar, per explicar.
Ho poden fer com ells vulguin, perquè molta gent me demana menys què és el que han de dir. Diu, digues el que tu vulguis, el que tu trobis, el que te surti, i simplement ho han de fer un estat de Facebook o una publicació a Instagram o un tuit i posar un hashtag que és història Pollença i la dècada, és a dir, història Pollença 1960, història Pollença 1970 i així fins a l'actualitat.
Fins a l'actualitat. És interessant que també recullis testimonis tant dels 2000, dels 90, vull dir, que penses que poden aportar la gent més jove, que potser tampoc s'ha plantejat mai que ells tinguin que contar, no, que el que han viscut pugui formar part d'una història, no?
Sí, és un poquet també... Jo suposo que sortirà més suc dels anys 60 que dels anys 2000, però ja n'han començat a sortir, que alguns reflexionen, perquè jo també he estat quimerer en els anys 2000 i en els 2010, i sempre en els que són quimerers en aquella època mos deien, tu no has vivit los años buenos. Mm-hmm. Ai, això fa com una sensació sí. De que mos han perdut qualque cosa, de que mos ha tocat un patir a nosaltres, i per sort o per desgràcia és el que està sortint ara mateix en els comentaris de segon quina gent que comença, i això també és una cosa que sí. Veurem en aquesta conversa social. Mm-hmm.
també és un altre debat a obrir. Mm-hmm. Molt bé, Jordi Moll, periodista pollensí, impulsor de la història compartida del turisme pollensa, que podeu trobar a Facebook, que podeu trobar a Instagram, a Twitter. Mm-hmm. Moltes gràcies,
a vosaltres,
enhorabona pel projecte, i esperam veure d'aquí un temps, quan tinguis coses acabades, que ens ho contis.
Clar que sí, i si he de tornar a venir, jo encantat a explicar-vos què és tot el que ha sortit del turisme a Pollença.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Fue una noche de verano.
Connexió amb premsa forana.
L'associació Serra Mamerra de Petra va néixer l'any 1987. La seva primera activitat va ser l'organització de la primera anada Son Serra de Marina en carro, a peu i bicicleta de passeig. Va ser la primera de moltes altres iniciatives que ha fet durant tots aquests anys. Una d'aquestes iniciatives ha estat potenciar els mitjans locals a la creació de la revista Una Olla d'Aram i la televisió de Petra. Avui, a la nostra secció dedicada a la premsa forana, volen conèixer aquests mitjans locals de Petra, i per això ja tenim el telèfon a Miquel Jaume, president de l'associació Serra Mamerra i membre de la revista Una Olla d'Aram. Hola, Miquel, bon vespre, com estàs?
Bon vespre, com estem?
També ens escolta a l'altre costat del telèfon Joan Ripoll, també membre de l'associació i responsable de la televisió de Petra. Hola, Joan, què tal?
Hola, bon vespre, què tal?
Què tal, va bé? Com va?
Molt bé.
Dèiem aquí a la introducció, que per cert és nom de l'associació, trobo que està molt ben triat, m'agrada molt això de Serra Mamerra. Eh?
Està bé.
Dèiem que bé, que ja és una associació veterana, no? Que teniu 34 anys, i què va suposar la creació d'aquesta associació per Petra? Amb en Miquel.
Pues mira, jo... La veritat és que no sé què va suposar per Petra, perquè això és una... És una no ho sé, és molt genèric.
És difícil.
El fet que una associació duri tant d'anys, qualsevol associació quan dura tant, és perquè qualque cosa ve d'ho fer. I perquè, de qualque manera, la gent se sent, no sé, que forma part de les teves coses. Acabes de dir que va néixer l'any 1987, és a dir, estem parlant de 34, 35 anys. Fixa't tu que tota la gent que ara té 40 anys, per dir-ho de qualque manera, tota la vida ha vist que aquesta associació ja ha format part de la seva vida. I han fet moltes coses de diferent manera. Jo crec que ha servit per fer, diguem, conjunt, de conjuntar la nostra societat, el nostre poble, igual que qualsevol altra, cosa nostra també.
Joan, tu que sí? Penses, també m'imagino que també ha format part, no?, també de la vostra vida, de tots els petrers i petreres, no?, aquesta associació que ja pareixeria que ja ha estat sempre, no?, amb aquests 34 anys de vida.
Evidentment, fa moltíssim d'any, com acabeu de dir, jo no hi vaig ser quan se va formar, però des cap d'un any sí ja hi vaig ser i de llavors hem anat fent i desfent i coses així. O sigui, hem fet moltes de coses.
Algun dels actes que organitzeu des de l'associació ja formen part, no?, de les tradicions, podríem dir, no?, com per exemple aquesta anada a Son Serra de Marina, no?, per exemple. Miquel?
Sí, mira, el tema de l'anada a Son Serra quasi va ser detonant de la creació d'aquesta associació. De fet, la primera vegada que anàvem a Son Serra en carro, i a peu i bicicleta de passeig, l'associació encara no estava creada. Un grup de persones ens vàrem reunir, vàrem trobar que podria ser una bona activitat per rememorar i per recordar com ho feien abans els nostres pares i padrins, quan havien acabat les feines de fora vila, tradicionalment el nostre poble i poble de Linat, se n'anaven a Son Serra i muntaven el llit i muntaven la seva cuina, els seus conills que duien vius, i anaven allà a passar un parell de dies a la vorera de mà. Això se m'ho va ocórrer posar en marxa, van tenir la sort que hi va haver algunes persones d'edat i que havien viscut aquests moments que s'hi van venir bé, i així van partir 5 carros i un centenar de persones, i va ser una cosa que va arrelar i fins aquí.
I encara se segueix fent, no? Se continua fent.
Sí.
Ja és una activitat tradicional del poble. I bé, i a part d'això també volíem xerrar que un moment donat decidiu, a part de totes aquestes activitats que estàveu organitzant, decidiu que també voleu crear una revista, no? Com va ser això?
Bé, el tema de la revista, a Petra hi ha hagut alguns intents de revistes locals i que van tenir una durada molt, molt curta. De fet, a lo millor duraran 2 anys, 3 anys, alguna va durar 5 anys, i ja feia bastant de temps que no hi havia cap revista local. Estan parlant de les revistes que hi havia abans, que eren sobretot revistes reivindicatives, estan parlant dels principis de la democràcia, al final de la dictadura, revistes molt crítiques. Bueno, i la veritat és que hi va un moment que també un grup de persones de dins la pròpia associació ens van plantejar la possibilitat de que, ja que els mitjans havien millorat moltíssim, ara ja tenim ordinadors, abans se feia en cicle estiu, abans se feia a mano, per dir-ho de qualque manera, i se ens va ocórrer intentar muntar una revista. Molt bé. I la van muntar, i no sé, és la primera, però deu fer 25 anys que has fet la primera ja, perquè fa estona. I bé, el primer problema que ens van trobar va ser la línia editorial d'aquesta revista, quina línia havia de tenir. I van discutir moltíssim. I al final van arribar a una conclusió molt curiosa, i és que aquesta revista no tindria línia. Seria una revista de no línia. És a dir, publicaríem tot allò que qualsevol ciutadà tingués ganes de publicar. Sempre que per tal de protegir i preservar la nostra llengua, sempre que estàs en català, i que estàs signat, és a dir, res d'anònims ni històries. Vull dir, tu signes una cosa, està en la nostra llengua, aleshores la publicam. I això va ser l'inici i el manteniment d'aquesta revista.
D'aquesta revista que continua i que segueix sortint cada, m'has dit, més o manco, cada 3 mesos, no?
Bueno, això és el que nosaltres voldríem.
Clar, no línia i tampoc no periodicitat concreta, no?
Sí,
bueno, és un poc així.
L'intentam. Hi va haver una època que hi havia molta gent que tenia ganes d'escriure. Estic parlant de l'època abans del Facebook i abans de tota aquesta cosa que mos pareix ara tan habitual que és internet. Però abans d'haver-hi totes aquestes coses que ara hi ha ara, la gent escrivia més, o nosaltres teníem més facilitat per trobar persones que escrivien perquè publicassin coses per la revista. Si mos veien a qualcú de nosaltres que fèiem una foto o qualque cosa, deien, vinga, va, que això ha sortit a la revista, saps? Mm-hmm. Però avui dia, amb el Facebook, amb Instagram i amb tot això, la gent ni escriu, ni les fotos ja les penjaneles, etc. Fins a tu, que si has pogut publicar aquesta darrera revista que hem tret, que m'ho ha costat moltíssim, perquè hem estat en un temps bastant aturats, en aquesta darrera revista hi ha una secció que són reculls de coses que han tret del Facebook. O sigui, ara, la gent li va molt bé escriure del Facebook. Aleshores, les persones que estan dins l'organització, escrits que mos pareixen interessants, relacionats amb el nostre poble, sobretot, les demanant permís, les demanant els autors, i les copiant des del Facebook i les penjant directament a la revista. O sigui que han canviat molt les
coses. Vos heu adaptat en els nous temps. No queda altre remei, no és així?
També faltaria.
Bé, igualment, a més de la revista, també des de l'associació Serra Mamerra, també vareu decidir crear la televisió de Petra. Vull dir, en aquest sentit, també teniu un altre mitjà de comunicació local que no és escrit, però que també... Bé, amb en Joan Ripoll, que te tenim aquí. Explica'ns com és aquesta televisió de Petra, com la feis, quins continguts trobam.
Bueno, aquesta televisió és una televisió a nivell local, com de suposar, i intentam recollir tot el que se fa ara al poble. No ho podem fer tot al 100%, perquè és impossible, però sí, exceptuant aquest any de la pandèmia, que ha estat un desastre perquè s'han fet molt poques coses i hem estat en la televisió amb stand-by, diguem. Però, vamos, segueix rodant, segueix fent cosetes i això. Però la resta, tot el que se fa, una d'esdeveniments a la plaça, amb ballots, ball de bot, coses populars, tot el popular. El fem i el posam i la gent passa molt de gust de veure-ho.
Uh-huh. I com ho feis? On ho pengeu? Bueno, teniu un canal?
Ara sí, ara, bueno, aquí l'any 2019, Fiwi va posar una xarxa de fibra òptica del poble i vos va oferir donar-nos un canal dins la seva plataforma de televisió que té a Fiwi. De gratis, no havien de pagar res. I ho vàrem mirar, ho vàrem... els altres de l'associació i van trobar que sí, que bon aniria bé. I ara tenim aquest canal per Fiwi, per la fibra òptica, a el poble. A part que també posant tot el nostre contingut a una pàgina web que tenim, a les xarxes socials i, bueno, va rodant.
Molt bé. De qualque manera, no sé si penseu que se complementa una mica la tasca que fa la revista en la televisió de Petra. Feis les mateixes coses de diferent manera, podria ser, no?
Bueno, sí, en certa manera, sí, qualque cosa sí. El que té una altra línia, la revista, en la televisió, que hi ha coses que se complementen o que són iguals. Sí, qualcuna sí, podria ser.
Molt bé.
De tota manera, jo, si me permets afegir una cosa a la qüestió de la televisió, és que en altres de Petra han duit una sort que que l'hem de reconèixer. I és que han tingut una persona que és justament en Joan Ripoll, és que ara parla per l'altre cas del telèfon. I és perquè en Joan és una persona aficionada a tot el que és electrònic i tot el que és digital, però a banda que fos digital, per dir-ho de qualsevol manera, la primera càmera de vídeo particular o privada que digués a Petra, jo crec que devia ser la seva. I el que va fer Joan era gravar-ho tot. Gravava tot, de tal manera que nosaltres ara tenim, gràcies a aquesta idea que va tenir en particular, tenim un fons d'imatges brutal que hem pogut emplear. Fins i tot hi va un moment que formàvem part de la xarxa de la Divisió de Mallorca que realment les emplearen. Vull dir que, en dues sort, no només sí. que hi hagi aquest instrument, com és la televisió, sinó que han tingut persones com en Joan i altres, però sobretot en Joan, i a més que té aquest arxiu, que és una meravella, i que ja no sé, Joan, si vol contar qualsevol cosa, jo crec que seria bé.
Joan, explica'ns bueno, què tens.
Bueno, jo vaig començar l'any 1988 a fer gravacions de vídeo. Jo era molt aficionat a vídeo i feia vídeos i feia quasi, no diré el mateix que feia mare, però quan hi havia una cosa a la plaça, a l'Iglesi, qui on fos, jo hi anava, gravava. El tenc tot guardat, no he borrat res mai. Maldament, he quedat a mi bé, a mi malament, és igual. Ho guardava, jo ho tenc guardat. Avui en dia són gravacions que quasi fa mal a les ulls veure-les per la qualitat i pel que ha perdut i tot això. Però el contingut és el que val. I la gent ho aprecia.
Clar, té un valor històric també molt important i quan més anys passin, més entendrà.
Més entendrà, sí. I així com de Miquel, ho vàrem passar a la televisió a Mallorca i vàrem passar diferents coses. Festa del Pare Serra, que quan era 2013, bé, hi ha altres anys, hi va haver festa del Pare Serra, doncs nosaltres passàvem imatges.
Clar, molt important tenir persones que per afició dediquin el seu temps a recollir tota aquesta informació, tota aquesta història viva del poble. Ja per acabar, perquè a més de la televisió, a més de la revista, també he llegit en el vostre darrer número de la revista que posareu en marxa una emissora de ràdio.
Sí. Això ho contestarà en Miquel. Però he de dir una cosa jo abans.
Sí.
M'agradaria dir una cosa, que la posada en marxa de la televisió és a gràcies que no vàrem poder posar en marxa la ràdio que el tens, que era el 2004. No? I ara Miquel que expliqui la resta de la ràdio, que és qui està més empapat.
Sí, sí. Miquel, amem. Sí, sí, sí. La ràdio de Petra, amem, així ràpidament.
Bueno, mira, l'any 2004 l'Ajuntament de Petra va adquirir una llicència per emetre. I en aquell moment nosaltres ens vam oferir com a associació, ens vam oferir l'Ajuntament per dur la gestió i ens vam dir que trobàvem que no, que ho havien de dur ells o que ho havien de dur joves, no sé realment molt bé quina resposta va ser. La qüestió és que va durar un any o dos o tres i se va aturar. I nosaltres, mentrestant, efectivament, vam muntar la televisió quan diuen Joan. Però bé, vam entrar en aquest altre món. Bé, doncs, ara darrerament hem tornat a contactar amb l'Ajuntament, tenim un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Petra per tal d'explotar aquesta emissora, que és el 98.0, de la freqüència modulada. Des de Palma no mos agafarà ningú, perquè és una emissora local.
Bé.
Per tant, se sent a Petra i als voltants, diguem.
Molt bé,
doncs, si d'ara es oferir aquest instrument en què, ja t'he dit, l'Ajuntament posa les instal·lacions i tot el material i nosaltres, sense cobrar res, ens encarregarem de la gestió. I l'oferirem a totes les associacions de Petra per si a cas volen fer qualsevol programet qualsevol moment de la setmana
Molt bé.
I esperem que vagi bé.
Molt bé, idò estarem...
A punt de partir, això.
Estarem, ja queda poca, no? Idò estarem molt pendents d'aquí, des de Connexió Local, d'aquesta nova ràdio local, de la ràdio de Pedra, perquè ja sabeu que aquí teniu les portes obertes i que estarem encantats de que pugueu presentar, de que pugueu explicar la vostra feina aquí a Ivetra Ràdio. Miquel, Jaume, Joan Ripoll, de l'associació Serra Mamerra i de la revista Un Olla d'Aram i de la televisió de Petra, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per tota aquesta feina que estàu fent de comunicació local i de història local. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, una abraçada. Arribam al final del programa. Avui hem comptat amb el suport tècnic de Miguel Soler i, com sempre, agraïm la implicació de les ràdios locals de les Illes que fan possible aquest programa. El podeu escoltar també a la web ivetres.org i dins la programació de les emissores locals. Cuideu-vos molt i fins la setmana que ve.
Les cases, el món és un combat que la gent no gosa creure però vol seguir endavant. Si et va bé, tu i jo sense enganys. Si et va bé, no te'n vagis mai. Si et va bé, seguirem caminant tots dos, sempre endavant. N'hi ha que viuen sa tempesta, no dormen mai en pau. N'hi ha que a vegades s'aixequen cercant sa llibertat. Pels carrers i per ses vies, en els camps i ses ciutats. Pels teu cor i per sa vida, sa roda anirà girant. Si et va bé, de tu i jo sense enganys. Si et va bé, no te'n vagis mai.